És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs apa, ja tenim en marxa la primera edició de l'any de l'Espai Coses de Palamós. El programa És l'hora, que la setmana passada, recordeu, no es va emetre. Era la festivitat de Reis, dia festiu. Per tant, avui saludem en Gavi Martín. Gavi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hem provat aquestes festes?
Sí, home, festes en família. Està bé, perfecte. Mm,
molt bé. Doncs vinga, nosaltres ens hi tornem a posar. No aturem doncs, aquest seguiment que fem cada setmana a diferents aspectes que ens interessen de la història del nostre municipi. I avui volem parlar d'un moviment migratori molt interessant i que ens toca molt de prop. De fet, de migracions doncs, n'hi ha des que l'home és home. Però en aquest cas, doncs, això que deia, en parlarem una que ens toca molt de prop, que és la de la gent de l'Ametlla de Mar, que en el seu moment, durant diverses etapes del segle passat, del segle XX, doncs van venir fins aquí a Palamós. Una migració molt curiosa, no, per això?
Sí, perquè la gent quan li parles de migració doncs, te recorda els murcians que van venir a treballar a Barcelona a principis del segle XX, o els andalusos que a mitjans del segle XX van començar a venir cap aquí, però, o gent vinguda del camp a la costa, però pocs pensem en la migració de barques de diferents punts de la costa, que de fet era sempre estat, des de temps antics, un fet habitual entre els pescadors de la Mediterrània. Per tant, avui parlem també de, ja que estem en festes de famílies, parlem de famílies i de famílies vingudes precisament de sobretot de l'Ametlla de Mar, tot i que també van venir del Campell i de Cambrils, no? I d'aquella zona, l'Ametlla de Mar, popularment coneguda com la Cala.
I per tant, doncs, els Caleros, com se'ls ha conegut sempre.
Els Caleros, com se'ls ha conegut aquí a Palamós, i els palamosins, com els hi diuen a l'Ametlla de Mar, tots aquests que van emigrar cap a Palamós. Vull dir, per tant, són gent que rep la doble nacionalitat, per dir-ho d'alguna manera.
Per quin motiu es va generar aquest moviment migratori?
Mira, no van ser per causes demogràfiques, perquè l'Ametlla de Mar entre el 1900 i 1910 tenia uns 2.500 habitants i el seu creixement era bastant lent, tenia una progressió bastant lenta, no? Però sí que va viure una gran crisi en el sector pesquer a partir de 1912 i això sobretot era degut a que va haver-hi un moment d'una sobreexplotació de la pesca, que va portar, en certa manera, una pobresa extrema dels habitants de l'Ametlla. Tot i ser una zona costanera molt rica en peixos, sembla ser que no donava per viure amb dignitat a tothom. Per fer un símil, perquè ens entenguem, en aquells anys, doncs, a Palamós, un pescador treballava entre 12 i 13 hores al dia per guanyar 5-10 duros a l'època. A l'Ametlla de Mar, els pescadors estaven treballant tot el dia. Quan dic tot el dia vol dir que anaven a la mar, capturaven, portaven les seves captures al port, poca cosa més i tornar cap a la mar. És a dir, era una feina terrible, constant, per guanyar 8-12 duros. Vull dir, com a molt, 2 duros més del de Palamós, el dia més reeixit i més exitós. Per tant, ells venien buscant unes altres condicions de vida que no fossin tan dures com les que tenien a l'Ametlla de Mar. Mm. Aquesta era bàsicament la causa.
Parlem bàsicament de dos grans períodes, de migració d'aquesta gent cap aquí a Palamós.
Sí, sembla que van començar a venir, com ja he dit, a principis del segle XX, doncs, a partir de 1912 o així, i el que és curiós no només quan van començar a venir, sinó com van començar a venir, no? Que sembla ser que venien amb les famílies, amb les seves barques, que la mateixa barca anaven de port en port, que els hi servia de casa, i buscaven aquells ports que reunissin les condicions per establir-se. Es podien haver establit a Sant Feliu de Guíxols, però Sant Feliu de Guíxols el que tenia era que ja hi havia molta població de pescadors. I van acabar triant, bàsicament, formant colònies a Roses, una més petita, i a Palamós, sobretot, una molt més gran, no? Estem parlant d'una immigració de més d'un centenar de famílies, el qual voldria dir poder 400 o 500 persones, eh? I de fet, aquest primer flux van triar Palamós també per una raó molt senzilla. Aquí a Palamós la pesca va caure molt. Va haver un moment en què va deixar-hi d'haver-hi pescadors. I era o aquestes famílies prenien el rom de la pesca a Palamós o realment aquesta activitat desapareixia perquè estava en una situació crítica. I ells van veure la manera de poder doncs establir-se aquí i seguir fent la seva activitat que feien allà a Tarragona, a la seva terra, però amb una major comoditat. No només això, sinó que tenien un avantatge. L'Ametlla és un poble petit que bàsicament viu de la pesca. Palamós en aquell temps tenia indústria i això també donava diversificació a totes les feines que hi havia en aquella època. Per tant, els homes anaven a pescar i moltes de les dones acabaven treballant a les fàbriques. Per tant, hi havia molt més ingressos, molt més recursos.
Més oportunitats, en definitiva.
Exacte, exacte. Mm-hmm.
On es van establir aquí a Palamós?
Mira, els primers llocs que es van establir no va ser el centre del poble, la part del carrer Major ni la part més antiga, sinó que on van trobar les cases més assequibles va ser al voltant del port de la Planassa, i que ja els anava bé perquè estava al voltant del port i estaven tenint les barques allà arran, i en pocs anys, a partir dels anys 60, doncs van fer aquest el seu barri, formaven blocs homogenis de gent que es anaven agrupant amb cases, fins i tot recordem que darrere de la Planassa, el 1958, doncs es van construir tot aquell grup de cases de González Ontoria, que de fet en diuen les cases dels pescadors, sí. Perquè el grup González Ontoria, doncs, pensem que va ser ocupat per un 60% de caleros. Per tant, molts dels caleros van acabar en aquella zona portuària. I després, fins i tot, trobes altres grups més dispersats que van ocupar també fins i tot carrers a la vila, com també llarg del carrer Xaloc, també trobes unes quantes famílies que es van agrupar allà, entre l'avinguda del Mediterrani, que és aquella que puja cap al cementiri i el carrer Xaloc, també trobes encara els descendents d'aquests caleros que estan, les seves famílies, vivint allà. Per tant, van tenir facilitats. En principi, clar, el fet de l'idioma també va ser... una gran facilitat el poder venir i poder seguir parlant català i poder seguir fent la teva feina.
Les seves particularitats, després en parlarem una miqueta a la parla dels caleros. Bé, va haver-hi aquesta primera gran onada migratòria doncs, en el primer terç del segle XX i la segona la podem situar doncs, en els anys de la postguerra, aproximadament. Va haver-hi un efecte crida de la gent que ja estava aquí?
Sí, absolutament. Absolutament. Bàsicament aquests dos fluxos migratoris s'expliquen perquè abans de la Guerra Civil molts van emigrar i van cridar familiars per explicar-li les condicions que hi havia aquí i molts van anar cap allà, però després amb la Guerra Civil tot això es va veure agreujat per la manca de barques que hi havia a l'Ametlla, moltes d'elles destruïdes o confiscades per la guerra, i molts van venir aquí fins i tot amb el que tenien, sense barca, per ajuntar-se amb les famílies que ja hi eren aquí. Per tant, aquesta migració va durar des de, podem dir, des de principis de segle, des de l'entorn de 1910 fins als anys 60 que va acabar. Que es pot considerar que va acabar, tot i que després en podria haver vingut algun més, però més o menys aquest flux migratori va comprenent aquestes dates. No va ser massa problemàtica la seva integració, degut a que hi havia una manca de competència absoluta en el sector professional, perquè no hi havia pescadors autòctons, com ja et vaig dir. I després, l'avantatge de venir famílies i l'efecte crida que dèiem és que no hi havia una situació d'explotació laboral severes. És a dir, si tu arribaves i acabes treballant a la barca d'un teu oncle o d'un teu cosí, esclar, a veure, no tens un esclau, tens un parent treballant per tu, per tant l'has de tractar bé. I per tant, afortunadament, això es va cuidar i en poc temps trobem que els caleros doncs van arribar a ocupar les posicions de tot l'escalafó laboral de la pesca aquí a Palamós.
Totalment transversal,
Sí, sí, sí.
Pescadors,
patrons, armadors, fins i tot directius de la confraria. Vull dir, van aglutinar tot. Encara avui en dia els cleros són els que dominen tot el sector pesquer.
De fet, Gavi, la pesca, el que ha sigut la pesca a Palamós hagués estat el mateix sense els cleros?
No, segurament hagués desaparegut. Per tant, l'arribada dels cleros va ser molt, molt important per a la nostra vila.
Ens van ensenyar molt, no?, sobre això.
Moltíssim. De fet, van donar la continuïtat a la pesca, que podia desaparèixer. Pensa que a principis de segle XX el percentatge de població dedicada a la pesca havia davallat considerablement, i amb xifres molt, molt baixes. Mira, només una estadística. El 1834, un 22% de la població de la vila eren pescadors. El 1910, o sigui, just abans que comença la migració aquesta de caleros, el 3% només eren. I el 1955, cap al final de la migració, quan acaba la migració dels clerus, pocs anys abans, ja hi havia el 12%. És a dir, aquesta gent va fer incrementar aquest percentatge i va ocupar el lloc dels pescadors, que molts havien deixat la pesca davant del moment d'eclosió industrial surera. És a dir, molts anaven a treballar a les fàbriques i havien deixat el mar. I llavors el que van fer els clerus és, tots aquests que havien abandonat les barques, ells van venir i van ocupar tot aquest sector industrial que s'estava desocupant. Per tant, afortunadament van tenir aquesta integració bona, perquè van recuperar un sector que perillava, i no només això, sinó que no només van contribuir a la recuperació econòmica del sector pesquer de Palamós durant la postguerra, sinó que van aportar noves tècniques. És a dir, són els caleros que van portar la pesca d'arrossegament amb vaques aquí a Palamós. Abans hi havia milers de barquetes petites ancorades a les platges que feien una pesca més o menys bastant artesanal i bastant precària. Però no només això, sinó que van crear una pesca molt més productiva i regular que la simple taranyina. Per tant, van portar tecnologia i van unificar i concentrar la pesca al port de Palamós. Mira, això que deia de les barquetes. El 1944, uns 150 dels 400 pescadors dependents del port de Palamós treballaven en platges i cales entre Sarriera i Palamós. Tenien la barca allà tirada a la platja i tant sortien. El 1981, 40 anys després, quan ja els cleros han presa tot el control del port i ja tenen fills, ja tenen, bueno, ja són famílies, ja tenen una altra generació que estan treballant amb això, de fet ja no queda cap que no treballi pel port de Palamós o des del port de Palamós. Vull dir, són barques més grans i realment, per tant, el que vull dir és que ells van agafar una pesca artesanal disgregada i van crear una indústria pesquera reunida entorn del port de Palamós. Per tant, fixa't si realment va ser important aquesta immigració que l'era.
Abans parlaves de la integració, doncs, que havia estat relativament fàcil en l'aspecte econòmic, en l'aspecte social també. De totes maneres, em dóna la sensació que no van emparentar molt amb famílies d'aquí, no? Va haver-hi una certa endogàmia, eh?
Bueno, en principi sí, però bueno, avui en dia estem parlant ja que tenen dues generacions d'ençà dels que van venir, no? Però sí, era la seva manera de mantenir els lligams amb les famílies amb les quals havien estat la mateixa ametlla, i tot i que encara avui en dia hi ha caleros i fills de caleros que dius, bueno, el meu pare o el meu avi era calero i ja sóc palamosí, però encara tinc aquest lligam, i encara hi ha gent que durant la Mare de Déu de la Candelera, que és la patrona d'allà, de l'Ametlla de Mar, doncs s'ha convertit també en un reclam per a molts palamosins que se'n van a les festes de l'Ametlla de Mar, no? És el dia de la patrona, que tornen al poble, on encara tenen familiars, parents, amics, no? I això fa que aquests lligams encara es mantenen.
Això vol dir que no s'han perdut les arrels? Això està molt bé?
No, sí, està molt bé. Les arrels i la parla.
Això perquè t'anava a dir. Sentim parlar calero, encara aquí a Palamós?
Bueno, encara hi ha algunes persones que encara el mantenen, no? Aquestes són gent que encara ha mantingut aquesta variant de català occidental, perquè ens entenguem, aquest parlar de Lleida, no? Que diuen, que diem així popularment, no? Encara, de fet, fins fa pocs anys, el parlar de Lleida era sinònim de pescador, no? En aquest respecte hi ha hagut anècdotes, no? Com el mateix, els noms dels peixos, que de la gent que venia de l'Ametlla de Mar tenien noms diferents a la gent de l'Empordà, perquè ja saps que a vegades els trams de costa, només que corren uns quilòmetres més avall, a vegades els mateixos peixos van canviant entre sí, sí. Eriços, garoines i grotes, vull dir,
i no cal comparar
gaire,
eh?
I això és, vull dir, només aquest tros d'aquí. Doncs hi havia conflictes per entendre's amb els noms dels peixos, no? I fins i tot hi ha anècdotes, doncs, aquells que estaven a la confraria de pescadors, alguns directius, han confessat posteriorment, no?, que se sentien, en certa manera, acomplexats, no?, pel seu accent, no?, i quan havien de fer aquelles reunions públiques o aquelles sessions a la Casa del Mar, no?, i miraven de forçar una mica l'accent o de dissimular-lo perquè semblés més empordanès que no pas ja calero, perquè ells veien com això com un senyal negatiu, no?, com un sinònim de pescador, no?, de menys educat. Per això que deia que a vegades aquí la idea del pescador era aquell que parlava una mica de Lleida o havia quedat aquesta tara, ja sabem que no, però bueno, a vegades són aquestes coses, aquestes cabòries que se't fiquen al cap.
Gavi, tantes vegades que hem parlat dels motius i dels sobrenoms, això els caleros en saben un rato també, eh?
Home, hi ha un bon reguinzell, eh? Bueno, ara els hauríem de repassar, però vaja, sí, no, ells també van portar els seus motius, coneixien per les famílies, que ara hi ha famílies famílies de Calero es coneixen pel seu motiu, perquè ja el portaven de la cala.
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs la gran aportació de la gent de la Cala, de la gent de l'Ametlla de Mar, dels Caleros a la cultura pesquera de Palamós. Avui, sí. El Coses de Palamós amb en Gavi Martín. Gavi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau.